Mapamundi amb Jordi Lucea.
Bona nit, passen 3 minuts de 8:45. Israel, de moment, s'ha contingut. Aquesta vegada, després d'un atemptat terrorista, el govern de Tel Aviv no ha optat per la resposta militar. Olmert no ha volgut fer de Sharon i ha desestimat d'entrada el pla militar que li ha proposat el ministre de Defensa. No obstant això, el primer ministre ha responsabilitzat Hamas de l'atemptat i ha represaliat la família del terrorista suïcida. Resposta, doncs, moderada, tot el contrari que Bush sobre l'Iran. El president dels Estats Units ha refermat l'opció militar contra Teheran, mentre Moscou, els membres del Consell de Seguretat de l'ONU, més Alemanya, intenten trobar la manera de fer desistir Ahmadinejad sobre els seus plans nuclears. De moment, Rússia i la Xina ja han avançat que no volen parlar de sancions, que és el que demanen precisament els Estats Units, un país que es manté, d'altra banda, sotmès a una notable tensió a propòsit de la guerra de l'Iraq. El secretari de Defensa Rumsfeld ha hagut de sentir-se crítiques de diversos generals a la reserva, tots de prestigi, i Bush ha hagut de tornar a sortir a defensar-lo. En parlarem d'aquí uns minuts amb el nostre corresponsal a Washington. I el reportatge d'avui tracta sobre Sèrbia. Sergi Roca l'ha elaborat sobre el terreny. Tot plegat des d'ara i fins les 9. Aquí comença Mapamundi. Començarem, doncs, des de Jerusalem. El govern d'Israel limita les seves represàlies immediates per l'atemptat d'ahir a Tel Aviv, a una sanció a diputats de Hamas i a la detenció del pare i el germà del suïcida. El govern palestí, mentrestant, assegura que l'ocupació israeliana és la responsable de l'escalada de violència al Pròxim Orient. Tenim en línia ja el nostre corresponsal. Jerusalem, Domènec Subirà, bona nit.
Hola, bona nit.
De moment, doncs, podríem parlar d'una resposta continguda d'Olmert, no?
Doncs sí, continguda, sobretot si tenim en compte que s'havia especulat amb la possibilitat d'atacar directament a l'autoritat palestina, és a dir, els seus dirigents, membres de Hamas. Això finalment s'ha quedat, doncs, en la revocació dels permisos de residència a 3 diputats de Hamas que viuen a Jerusalem i que ara o s'hi queden de forma il·legal i, per tant, susceptibles de ser detinguts, o bé s'hauran de traslladar a viure a Cisjordània. La mesura casa amb la declaració del govern israelià que responsabilitza de l'atemptat, com deies, a l'autoritat palestina que ara governen els islamistes. Paral·lelament, però, no hem de desestimar encara res. Israel, pensem que té diverses opcions militars que, de fet, no cal que les aprovi perquè no havien deixat de ser vigents, com els assassinats selectius, que ahir la cúpula militar va dir que podria intensificar contra la jihad islàmica. També continuarà, com fins ara, amb el bombardeig a Gaza en resposta al llançament dels coets Qassam i amb la política d'incursions i detencions, especialment al nord de Cisjordània. De fet, aquest vespre, tropes israelianes s'han posicionat ja al voltant de Jenin, l'àrea d'on procedia el suïcida, cosa que fa tema una possible incursió en aquesta ciutat al nord de Cisjordània. El seu pare i un germà, els familiars del suïcida, han estat detinguts avui també en aquesta zona. D'alguna manera sembla que el primer ministre israelià, però Ehud Olmert, no ha volgut anar cap a una confrontació més oberta que podria afectar les actuals negociacions per a la formació de la seva coalició de govern. No tothom està d'acord amb mesures dràstiques, o també podria posar una escalada de la violència en una posició difícil a la comunitat internacional que li està donant suport en la política de boicot diplomàtic i econòmic a l'autoritat palestina de Hamas. De fet, l'atemptat no ha fet més que reforçar aquest boicot i avui mateix, per exemple, Japó, que és un important donant d'ajudes als palestins, les ha cancel·lat. Potser en el càlcul israelià es valora que el govern de Hamas d'alguna manera s'està enfonsant ja sense necessitat d'una intervenció militar.
Subratllant una vegada més això que acabes de dir, Domènec, que no ataqui avui Israel no vol dir que ho pugui fer en els pròxims dies. Quines són les repercussions internes que han tingut dins del costat palestí aquest últim atemptat?
Doncs mira, això lliga una mica amb el que estàvem dient ara mateix. A banda de les pressions externes, l'autoritat palestina viu el seu propi conflicte intern, podríem dir. Les divergències que des del primer dia enfronten el president Mahmoud Abbas i el seu partit Fatah amb l'executiu de Hamas s'han exacerbat com a conseqüència de l'atemptat. Abbas el va condemnar i, en canvi, Hamas el va justificar com un acte de defensa pròpia. Avui, un grup de milícies palestines han tret un comunicat on exigeixen al president que es disculpi davant dels palestins per la condemna de l'atemptat, que entenen com una condemna al dret a la resistència. Entre els signants del text hi ha grups vinculats al propi partit Fatah del mateix Abbas. I el fet, si em permets, també evidencia una altra cosa que em sembla important destacar, la fràgil situació del president, amb crítiques des de dins i a més sense suport internacional. Abbas, que podria ser vist com l'única via per negociar amb els palestins, de moment no és vist com a tal per Israel, que no vol fer distincions entre ell i Hamas, i la comunitat comunitat internacional de moment tampoc fa cap esforç per salvar-lo i legitimar-lo. No sembla que el fet que ahir Abbas condemnés l'atemptat i instés a intervenir a la comunitat internacional pugui canviar això.
Gràcies, Domènec Subirà. Doncs seguim parlant d'aquesta qüestió. Ho fem, com sempre, amb un especialista, en aquest cas amb el senyor Ferran Izquierdo, que és professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Senyor Ferran Izquierdo, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Li ha sorprès a vostè aquest atemptat?
La veritat és que no gaire, perquè el nivell de violència que hi ha als territoris palestins des de fa anys i també a Israel, la veritat és que no ha canviat res que faci pensar que aquesta violència disminuirà, i la prova és que continua.
Què li ha semblat la resposta que ha donat el govern israelià? Que sembla que en principi no ha optat per la reacció més extremista, més violenta.
És que el que no tenim en compte és que la reacció més violenta és el dia a dia, normalment, als territoris palestins. Perquè no estem acostumats a veure els morts palestins i, sobretot, el nivell de violència quotidiana que hi ha als territoris. Hem de recordar també la campanya electoral israeliana, que va ser una campanya molt violenta pels palestins. La violència que hi ha en aquests moments és una violència enorme, no? Enorme, tant per la quantitat com per com afecta la població. Que de tant en tant hi hagi algú que respongui amb violència no és estrany. És un error enorme, perquè això no portarà a la solució del conflicte per cap de les dues bandes, però no és estrany.
En aquest sentit, per tant, vostè estaria d'alguna forma donant la raó a Hamas quan diu que l'atemptat que hi ha hagut és una reacció a la violència israeliana.
En aquesta part sí, i és evident, és una reacció a la violència israeliana. És que tot el que està passant és una reacció a la violència israeliana. No hem d'oblidar que estem en una situació, en un conflicte d'ocupació d'un territori i una població. I el que planteja el nou govern, el que planteja Kadima juntament amb els laboristes, aquesta idea de tanquem els palestins dins d'un enorme camp de concentració, els deixem allà, això no solucionarà absolutament res tampoc. Aquesta idea de retirada unilateral en unes fronteres que decidirà el govern israelià sense negociar amb ningú, això no solucionarà res, perquè no hi ha cap palestí, i això és important, no hi ha cap palestí que pugui acceptar aquesta solució. I mentre ja no hi hagi una solució acceptable pels palestins, la violència continuarà, o el conflicte continuarà. Després del fracàs de la primera intifada, hi ha alguns palestins que han entès que la violència és un camí. Al meu parer és un camí erroni, perquè està donant força als sectors israelians més durs. Però ara per ara jo crec que la majoria de palestins ho estan entenent així.
Creu que finalment, com algú ja ha expressat aquestes últimes setmanes, Hamas, no sé d'aquí quant temps, però hi haurà un dia que farà aquest gir que molta gent espera que faci, acabarà reconeixent Israel i renunciarà al terrorisme?
Això Hamas ho ha fet. El més terrible és que això Hamas, el renunciar al terrorisme, Hamas ho ha dit, i quan encara estava viu el Sheikh Yassin, el líder aquell, l'avi aquell de la cadira de rodes, però que era el líder carismàtic de Hamas, assassinat pels israelians. Ja ho havia dit, en el moment en què Israel es retiri, i això vol dir les línies de la resolució 242 de l'any 67, el moment en què Israel es retiri dels territoris ocupats, nosaltres abandonarem la violència. És més, Hamas ja fa mesos que està en treva, que ha abandonat la violència. Altra cosa és dir, reconeixerem l'existència de l'Estat d'Israel, que això és una evidència en el moment en què diuen abandonem la violència i passem a tractar. Altra cosa és dir això, perquè això és un pas que es farà a la negociació, igual que va fer Arafat en el seu moment. I hem de tenir en compte una cosa, que sense violència es pot parlar, encara que no hi hagi reconeixement. La prova és que dins del govern israelià hi ha, i dins de la política israeliana, hi ha grups, hi ha polítics molt importants que ni reconeixen el dret dels palestins a tenir un estat, això la gran majoria, però és més, hi ha grups que encara parlen de l'expulsió de tots els palestins de Palestina. I això no vol dir, no els impossibilita com a polítics, i no vol dir que no puguin negociar. Es pot negociar sempre que no hi hagi violència. Però quin és el problema? Que ara mateix la situació de violència provocada per l'ocupació és brutal. Jo crec que Hamas, i crec que és el que hauria d'haver fet Arafat fa temps ja, el camí, l'únic camí que els hi queda, si volen abandonar la violència, si volen una solució pel conflicte, és abandonar el govern de l'autoritat palestina, que és un govern fictici, no existeix. perquè mirem quina mena de govern és l'autoritat palestina, que no tenen ni pressupost ni diners per pagar els funcionaris, no tenen ni possibilitat de governar la població, perquè la població està tancada en ciutats i han de passar controls israelians per entrar i sortir, fins i tot a vegades de casa seva, estan tancats en camps de concentració. El fet de continuar acceptant la titularitat d'un govern que és fictici fa que la resistència pacífica, la resistència popular, com havia estat la primera intifada, es quedi pràcticament impossible, es quedi anul·lada. I l'única resposta és la violència. La violència d'uns grups que, al tanto, s'aprofiten de la via d'aquesta violència també per a guanyar posicions dins de la població palestina. Jo crec que l'única solució pot arribar per part dels palestins. Per part dels palestins l'única solució pot arribarà quan l'autoritat palestina digui: senyors, nosaltres no podem governar. Ens quedem en mans d'aquells que realment ens estan governant, que són els militars israelians, ho deixem aquí, i a partir d'aquí continuarem la resistència com vam fer durant la primera intifada. O això, o que se n'encarregui la comunitat internacional de trobar una solució, que seria una altra possibilitat.
És l'opinió de Ferran Izquierdo, professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Senyor Izquierdo, fins una altra. Bona nit.
Molt bona nit.
Catalunya Informació. Ara, més notícies en una hora.
Seguim. El Ministeri d'Afers Estrangers rus, al centre de Moscou, acull aquesta hora l'enèsima reunió de la comunitat internacional per decidir com resoldre el conflicte nuclear iranià. Les posicions no han canviat, però sí que s'han radicalitzat en les últimes setmanes. Ara els Estats Units pressionen perquè s'apliquin sancions contra Teheran, mentre que Rússia i la Xina s'hi oposen. I enmig de tot això, noves declaracions del president iranià que s'han afegit encara més i han afegit més llenya al foc. Jenny Lozano.
En una desfilada de l'exèrcit, Mahmoud Ahmadinejad ha fet una nova demostració de força amenaçant de tallar les mans d'aquells que gosin agredir el país. De la seva banda, el president nord-americà George Bush torna a insistir en la via diplomàtica per resoldre el contenciós, però alhora admet que totes les opcions estan obertes.
Totes les opcions estan sobre la taula. Volem resoldre aquest tema diplomàticament i treballem per fer-ho. La millor manera, per tant, és fer pinya amb els països que reconeixen el perill d'un Iran armat amb una bomba atòmica.
Mentrestant, hem de subratllar també que el preu del petroli no ha aturat la seva escalada alcista i avui ha tornat a marcar un rècord històric impulsat per la tensió internacional pel programa nuclear de l'Iran. Aquest país és el quart productor mundial de cru, amb 2,5 milions de barrils diaris, i la seva exportació s'adreça sobretot a la Xina i a la Unió Europea. Avui el preu del cru s'ha situat a $72.20. Dit això, i quan són 9:15, saludem a Carme Montero. Bona nit.
Bona nit.
Les notícies en un minut.
Que avui hem de començar en clau esportiva.
Parlem de futbol. Aquesta hora ha de començar el partit d'anada de la Lliga de Campions Milan-Barça. Anem a San Siro. Jordi Borda, bona nit.
Bona nit. Ha començat el partit. Primer minut de joc. Pilota per al Barça. San Siro ha rebut el Barça amb una espectacular coreografia, amb una frase que ve a dir amb el dimoni al cos, però també, atenció, amb aplaudiments per Ronaldinho. 0-0, minut 2.
De la resta d'actualitat d'avui destaquem les declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha constatat que l'alto el foc aquest va anunciar el 22 de març és real. Zapatero s'ha reunit aquest vespre amb el portaveu del PNB al Congrés, Josu Erkoreka, i després d'aquesta trobada ha anunciat que no vol que el PNB es quedi al marge del procés de pau a Euskadi. En un gest d'acostament, els nacionalistes bascos anuncia que també es reunirà amb el president del partit, Josu Ion Imaz. I avui també és notícia que la Generalitat inclou el 30% del territori català en la xarxa europea d'espais naturals protegits. Aquesta nova proposta de la xarxa Natura 2000 allibera bona part de la zona marítima del Prat, tot i que el govern ho desvincula d'una futura ampliació de l'aeroport. Acabem amb la previsió del temps, que anuncia un ambient tranquil i estable amb temperatures més fredes a l'interior del país.
Audi us ofereix la informació del trànsit.
I com està aquesta hora, Albert Manyà?
Doncs ben poca cosa a destacar. Només l'autopista del Garraf en trànsit dens a l'altura de Sant Boi. En sentit sud és l'última incidència que queda per solucionar, ja que la resta, tranquil·litat absoluta. I pel que fa a rondes, a la de dalt i a l'antitud de la Vall d'Hebron al Velòdrom, en sentit Besòs, i a la del litoral de Cantunis al Moll de la Fusta, també en sentit Besòs. Això és tot. Bona nit.
Ha arribat el moment que sàpigues qui ets i d'on vens. Et preguntes per què no ets com els altres. Per què només tu pots fer certes coses? Són moltes les adversitats que t'aniran sorgint. No et pots permetre ser feble. Recorda que has heretat el poder i que tens una missió per complir a la Terra. Audi Q7, del creador de Quattro.
Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Hola, sóc l'Andreu Buenafuente. A veure, la cosa està xunga. Fam, guerres, tortures... Fa ràbia, eh? Vols fer alguna cosa?
Vine a l'exposició audiovisual sobre la globalització, fent del món la terra de tothom. T'esperem a Barnasud, a Gavà. Organitza Mans Unides amb el suport de Càritas, Justícia i Pau i Vols. Participa a la web alternativaglobal.org i col·labora enviant un SMS amb la paraula Mans al 5280.
Un altre món és possible.
Entrevessar un pas a nivell que no se't distregui cap sentit.
És indispensable, abans de creuar-lo, aturar-se, mirar i respectar els senyals acústics i visuals. Per incrementar la teva seguretat, estem suprimint molts passos a nivell, com per exemple 49 a Catalunya des del maig del 2004. Però la teva col·laboració continua sent fonamental. Més informació a portofuturohoy.info, Ministeri de Foment.
Mapamundi.
Més coses. George Bush ha volgut deixar clar que confia plenament en el secretari de Defensa nord-americà Donald Rumsfeld, que està sotmès els darrers dies a una forta pressió d'una part de l'exèrcit i d'alguns polítics conservadors que li reclamen la dimissió per la seva gestió a la guerra de l'Iraq. El mateix Rumsfeld ha dit que ni li ha passat pel cap aquesta opció d'abandonar el càrrec. Connectem amb Washington. Ignasi Bat, bona nit.
Hola, bona nit.
De quin sector de l'exèrcit estaríem parlant i què volen, per què volen la dimissió de Rumsfeld?
Són generals ja retirats de l'exèrcit, alguns d'alta graduació i que van tenir importants responsabilitats a l'Iraq i que, per tant, tenen una opinió molt clara del que s'ha fet bé i malament al país àrab. Tots reclamen canvis en la política de l'administració Bush a punt perquè volen evitar que hi hagi una guerra civil oberta a l'Iraq. Tots coincideixen en la necessitat d'un canvi al capdavant del Pentàgon. Podem escoltar el general John Batiste, que dirigia la primera divisió d'infanteria a l'Iraq fins l'any passat.
Crec que necessitem un canvi en el lideratge a nivell estratègic per un seguit de decisions molt pobres, una de les quals és que vam anar a la guerra amb un pla equivocat.
La revolta dels generals va explotar fa cosa d'una setmana amb un article d'opinió al setmanari Time del lloctinent general Gregory Newball, que va tenir un rol clau en la preparació de la invasió a l'Iraq i on suggeria la renúncia de Rumsfeld com a primer pas per redreçar la política nord-americana a l'Iraq. Newball, de fet, s'havia unit al sentiment desfermat fa un mes en un article al New York Times per part d'un altre general retirat, Paul Eaton, o que qualificava Rumsfeld d'incompetent estratègica, operacional i tàcticament.
Però sembla que aquestes crides no han servit perquè Rumsfeld es replantegi, dèiem, aquest càrrec, no?
No, perquè George Bush avui mateix ha reiterat el seu suport ple al secretari de Defensa en un acte a la Casa Blanca.
He dit que escolto totes les veus, però la decisió final és meva. I Don Rumsfeld està fent bé la feina. No només ha transformat l'exèrcit, sinó que ens ajuda en la guerra contra el terrorisme. Tinc una gran confiança en Don Rumsfeld. Escolto les veus i llegeixo els titulars dels diaris. I sé que s'especula, però jo sóc qui decideix. I decideixo el que és millor, i el millor és que Don Rumsfeld continuï com a secretari de Defensa.
El mateix secretari de Defensa ha descartat avui la seva dimissió quan se li ha preguntat si per fer més fàcils les coses els republicans a les eleccions al Congrés de novembre tornaria a presentar la seva renúncia al president com va fer en dues ocasions en ple escàndol d'Abu Ghraib.
El president sap, com jo sé, que no hi ha homes indispensables i que el món està ple d'homes indispensables. No. Ell sap que per mi és un plaer servir-lo i ja està.
Rumsfeld ha dit que no té per què canviar la seva política perquè 6 dels 6.000 generals retirats de l'exèrcit discrepin amb ell.
Gràcies, Washington. 8 minuts i les 9. Ha arribat el moment del reportatge, un reportatge que avui ens parla de Sèrbia, un reportatge elaborat sobre el terreny per Sergi Roca durant els dies posteriors a la mort de Milosevic. Aquest reportatge ens parla del futur d'aquest país, del futur de Sèrbia, sobretot sobre la possibilitat de que pugui ingressar algun dia a la Unió Europea.
La era de Milosevic ha pasado. Esto es un final triste de una época triste, de la época de 10 años de sufrimiento, de destrucción total, tanto que significaba una destrucción tanto para Serbia como para Bosnia, para Croacia.
Són els crits dels nostàlgics pro Milosevic, que el 18 de març van ocupar massa el centre de Belgrad per acomiadar com un heroi l'expresident serbi. i alhora el testimoni de Yasmina, intèrpret, present a la contramanifestació del mateix dia dels funerals de Milosevic i que representa, sens dubte, una bona part del país. Són les dues cares de la mateixa Sèrbia. Zoran Chiriakovic, periodista del setmanari polític NIN.
La situació és molt complicada, sobretot políticament, perquè Sèrbia està profundament dividida. El partit unit més fort és l'ultradreta, i la mort de Milosevic pot provocar un augment de la popularitat pels líders del partit radical, perquè el partit socialista, el de Milosevic, està clínicament mort. Els radicals són més perillosos en l'escena política de Sèrbia. El seu president continua empresonat a l'Haia.
Katarina Rasulic, catedràtica de Filologia Anglesa a la Universitat de Belgrad.
El nombre de gent sense educació a Sèrbia gairebé coincideix amb el nombre de votants del Partit Radical. El nivell és per preocupar-se. Naturalment, l'educació i l'economia no es poden separar gaire. Es necessiten molts diners per canviar el sistema educatiu. Ara hi ha reformes en educació universitària que tenen l'objectiu d'acostar-nos a Europa. En tot cas, aquesta societat encara és massa corrupta i per això hi ha problemes.
Sis anys després de la caiguda de Milosevic del poder, Sèrbia encara no s'ha recuperat econòmicament d'una de les seves èpoques més fosques, en què gairebé es va quedar aïllada de la comunitat internacional. Ivan Sigic és empresari.
Sèrbia ara s'està centrant en agafar la bona direcció, però ens trobem en una època de transició. És difícil, no hi ha feina, i els joves amb carrera pensen sobretot en com sortir del país.
Les dades, però, conviden a un cert optimisme. Belgrat està proclamada pel Financial Times com a ciutat de futur del sud-est d'Europa. Als anys 2004 i 2005, la seva economia va tenir un creixement superior al 6%, i de mica en mica torna la confiança inversora. Alguns exemples, el banc italià Intesa, l'aterratge de Zara a la capital o l'arrelament a la zona protagonitzat pel gegant Microsoft. Sèrbia viu, doncs, moments vitals per al seu futur amb passos tan imminents com l'establiment d'un nou estatus per a Kosovo o el referèndum d'autodeterminació de Montenegro, i sempre amb la pressió i alhora gran objectiu d'estar a l'alçada per accedir a la Unió Europea.
No veig gaire argumentada la separació de Montenegro, però tampoc crec que pugui perjudicar la nostra entrada a la Unió Europea. I al final tots acabarem allà, perquè és l'objectiu, si treballem amb cervell i amb seny, que és indispensable.
Nebrov Savic és estudiant de Filologia Búlgara i Anglesa.
Comparat a com estàvem, ara tot és molt millor, però encara s'ha de treballar molt perquè això sembli alguna cosa i ens acostem a Europa.
Això sí, abans de fer el pas definitiu cap a Europa, són molts els serbis que intenten distanciar-se de la imatge molts cops distorsionada que Occident s'ha creat d'aquest poble, vinculat sempre a figures com ara Milosevic o Ratko Mladic, autors d'unes barbaritats que la immensa majoria dels ciutadans vol oblidar.
Milosevic era un dels més grans criminals, el principal responsable del que va passar als Balcans, però ell no va ser l'únic. El problema és que la imatge que s'enviava a Occident del nostre poble se simplificava i s'ha quedat en una versió en blanc o negre, on els serbis són més negres del que ens mereixem i la resta són més blancs del que són. Hi havia d'haver més matisos, tot i que soc conscient que nosaltres ens donarien el matís més fosc de la paleta.
.com Edició Internacional.
En portada.
Des de començaments d'aquest segle, les relacions bilaterals entre la Xina i els Estats Units han crescut ràpidament, beneficiant les dues parts. Així de ben rebuda està pel ChinaDaily.com la visita de Hu Jintao als Estats Units per reforçar els llaços econòmics entre els dos països. Aquest digital dona detalls de les relacions entre els dos països i quantifiquen més de 160 bilions de dòlars les exportacions xineses als Estats Units durant l'any 2005, un 212% més que no pas l'any 2000.
L'enquesta.
Creu vostè que les últimes amenaces dels Estats Units contra l'Iran són una mera guerra psicològica o és una amenaça d'atac imminent? Aquesta és la pregunta que planteja aquesta tarda al Jazeera.com, coincidint amb la reunió a Moscou del Consell de Seguretat de l'ONU per abordar la qüestió. Poc abans d'arribar a les 7, el resultat de l'enquesta era del 50% contra l'altre 50%.
El link.
El que proposa el digital BBC.com, un enllaç intern on, a propòsit del centenari del terratrèmol que va destruir la ciutat de San Francisco, detalla els sismes més mortífers de l'últim segle, des dels 143.000 morts de Tòquio de l'any 23 fins als 75.000 del Pakistan de l'octubre del 2005.
La imatge.
Les que publica LeMonde.fr sota el titular següent, la vida quotidiana a Grozny entre segrestos i assassinats. És un extens reportatge altament recomanable sobre la reconstrucció de la normalitat a Txetxènia, 6 anys després d'haver estat destruïda per les forces russes.
Punt.com.
Entrem a l'últim minut.
La contraportada.
Avui fa 100 anys del gran terratrèmol de San Francisco. El 18 d'abril de 1906, una sacsejada de gairebé 8 graus a l'escala de Richter va provocar la mort de 3.000 persones i va deixar sense casa la meitat de la població. Avui, a Trenc d'Alba, a San Francisco, unes 10.000 persones han participat en una cerimònia molt emotiva. Hi ha hagut una ofrena floral sobre una font de bronze de l'època just a les 5 i 12 minuts, que és l'hora que hi va haver el tremolor de terra fa un segle. Immediatament després s'ha fet un minut de silenci que s'ha trencat amb el so de les sirenes i el repic de les campanes. El cert és que actualment la por als terratrèmols és plenament vigent en aquesta zona, on ja fa temps que s'espera un i de molt gros. Els experts l'anomenen The Big One i es creu que pot tenir una intensitat semblant al de fa 100 anys. Doncs bé, si això passés, tindria els mateixos efectes devastadors i podrien morir fins a 3.000 persones. Aquí a Espanya, a l'època del terratrèmol de San Francisco, era molt famosa una sarsuela, la Verbena de la Paloma, on es cantava allò de «Les ciències adelanten que és una barbaritat». La bestiesa és que, per segons què, s'han quedat allà on estaven. Bona nit, fins demà.
Mapamundi és un espai de la secció d'internacional dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Producció, Elisenda Sort i Marta Jerez. Control de so, Júlia Aparicio. Coordinació, Marta Prat. Direcció i presentació, Jordi Lucea.